Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 8:45 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.
Bon vespre, encetem aquí Esports 21, avui ja amb un espai més reduït, fins a 9:15. La propera setmana tornarem i l'altra ja ens acomiadarem. Parlarem de la Copa i parlarem també d'aquest Vilafranca de futbol que a poc, almenys burocràticament, va agafant forma. Ara també serà hora de que puguem conèixer altes i baixes de l'equip del Degà Penedesenc, que torna a continuar a la tercera divisió.
I per Coet Vilafranca, especialistes en pirotècnia, al carrer Amàlia Soler 100 de Vilafranca del Penedès. A I per Coet tenim tots els coets del mercat, homologats i revisats, a preus de fàbrica. Tenim un gran catàleg amb assortiment de coets infantils. I perquè no t'hagis d'esperar, tenim lots i packs preparats a partir de tan sols 8,20 euros. Descarrega't el nostre catàleg a hipercoet.com/cat o recull-lo a la nostra botiga. Obert tots els dies matí i tarda. No tanquem el migdia des de la setmana abans de Sant Joan. Coets, voladors, bateries, fonts, carretilles, lots, packs, per la revetlla de Sant Joan. T'esperem a Hipercoet Vilafranca, al carrer Amàlia Soler, número 100.
Bé, parlem d'aquest Vilafranca. Antoni Carbó, bon vespre i gràcies per acostar-te, que entrem ja a l'estiu. Bé, el Vilafranca va ser notícia dijous passat, ho dic bé, no?
Exacte. Dijous passat va ser notícia en una roda de premsa que ens convocava la nova junta, i que era per començar a donar unes pinzellades de la construcció d'aquest nou Vilafranca.
Bé, és tot una incògnita, diríem, no?
Bé, el que és esportivament és una incògnita. El que ja no és incògnita és la junta directiva, la seva formació i els entrenadors.
Bé, parlem, si et sembla, dels entrenadors. Qui és aquesta dupla? Que, de fet, ho havíem mig començat comentant nosaltres, tot i que un d'ells ens va enviar un WhatsApp dient
No s'acabava de confirmar.
Això no és veritat. Ja tenim nom, no?
Doncs ja tenim dos noms, dos exjugadors del Futbol Club Vilafranca, Santi Triguero, que serà l'entrenador i estarà ajudat a la banqueta per Gerard Boira.
Bé, és una aposta de gent de casa, no diríem?
És una aposta de gent de casa, que també volen apostar per gent de casa amb jugadors, no és que hagin de fer els 22 jugadors de gent de casa, però sí del Gran Penedès, que sembla que han pogut rescatar alguns jugadors que ja jugaven a tercera, i que sabrem els noms molt aviat, però que estan molt il·lusionats i que doncs, el Santi Triguero ho va deixar clar amb les preguntes que se li feien, de que, bueno, que sí, que potser els hi pot faltar algun moment experiència, però que per ganes ningú els podrà guanyar, perquè en tenen moltes i l'equip tindrà les mateixes ganes que ells i s'ho passarà molt bé.
Bé, de fet, hi haurà la incorporació d'un parell de jugadors de la Fundació, no d'Oriol Boada, que sembla que no es vol comprometre en aquest sentit, però també es comentava, clar, se'n diuen tant de noms, comentaven de Carlos Contreras, també el jugador de Vilanova, que també l'havien... Clar, si vas a mirar el llistat de jugadors d'aquest Gran Penedès, tampoc no és que n'hi hagin 150 per triar, no?
No. Ens sembla a nosaltres que no n'hi ha tants per triar, però possiblement, doncs, alguns que no sabem, resulta que viuen a prop d'aquí i que ens imaginem, perquè juguen amb algun equip de Barcelona, que poden ser de Barcelona, no? I resulta que els tenim aquí al costat.
És que també comentaven que venia cap aquí el porter del Cerdanyola, per tant, el de Vilafranca va anar a Cerdanyola i el de Cerdanyola...
No.
No?
No, a mi el porter del Vilafranca va anar a Sant Feliu.
Doncs el Cerdanyola,
comentava. I de Sant Feliu ha fitxat pel Martinenc.
On és un del Cerdanyola, no em facis... Però és clar, tots són rumors que tampoc no...
No sabem noms.
Bé, qui va començar aquest acte que feu al casino? Ho dic bé, Antoni?
Exacte, feia a la sala SAM del casino i va iniciar l'acte amb Manel Ortiz, parlant de les diferents àrees que s'han format i dels seus responsables, Parlava, per exemple, de l'àrea esportiva, de l'àrea social, dels ingressos, del projecte...
Comencem per l'àrea social?
Doncs, o l'àrea esportiva. Àrea social?
O l'àrea esportiva,
àrea esportiva. Doncs comencem per l'àrea esportiva, que començava a parlar Manel Ortiz.
A nivell esportiu tenim tres coses claríssimes dintre del que és l'àrea esportiva. Per una banda, identitat, en el sentit de recuperar l'esperit dels darrers anys del Futbol Club Vilafranca, d'aquests anys de play-off, de que hi havia un equip que era una pinya, de que era molt difícil venir al camp municipal a guanyar els partits, de que la gent tenia un respecte al club i a el que és l'equip, i aquest segell d'identitat el volem recuperar. Lligat al mateix temps, en què volem apostar per la gent de casa, no? Aquest segell penedesenc també, de que una part de l'equip tingui arrels vilafranquines, penedesenques. Evidentment això no es pot construir en un any, però sí que en 2-3 anys la idea és que l'equip es vesteixi amb més jugadors de casa, més jugadors sortits de la base, i amb això ho lligo també amb el que deia de la relació amb la Fundació Atlètic. Finalment, màxima ambició. Nosaltres venim amb moltes ganes, venim amb molta il·lusió, transmetre aquesta il·lusió i aquesta ambició a tots vosaltres, animar el soci a que s'apunti al carro del projecte, del nou projecte Vilafranca 23-24. Volem tornar a recuperar aquelles tardes de glòria o aquells matins de glòria i que el municipal estigui ple, i per què no tornar a recuperar els períodes de play-off.
Dic en aquesta nova junta, que són tots membres nous, i a última hora repescaven de la junta anterior amb el Pep Via.
Sí, vaig veure la fotografia. Home, hi ha en Lluís Montaner, el company de casa, doncs, que ja es va acomiadar per no fer els dos càrrecs, no? Comentarista i... També hi havia, vam veure el Ramon Gutiérrez, que també ja ho havíem dit, en Joan Badell, en Manel Ortiz, i els anirem repassant, perquè de tots tampoc no me'n recordo pas.
No, però que està molt bé el sí, de Pep Via, sí. Perquè Pep Via té una llarga experiència, sí, a la tercera divisió, i sobretot quan vas als camps de fora, que no arribi qui és aquest i que no ni es coneix.
El Pepe Fos també continua.
El Pepe Fos, que continua com a delegat, no? De pensar. Sí, sí, sí.
De què van parlar més, Antoni?
Doncs parlen també de l'àrea social. Manel Ortiz, amb la seva introducció, parlava també de l'àrea social.
A nivell de l'àrea social, és evident, un dels objectius és fer créixer la massa social. Nosaltres iniciarem una campanya de socis per intentar vincular més gent al que és el projecte del Futbol Club Vilafranca, i evidentment intentar rejuvenir-la, buscar idees per que, diguem-ne, amb l'antiga imatge del camp de Sant Salvador, tornar a omplir molt el camp municipal d'allà baix i fer i atraure que vingui la gent jove, sobretot. Com sabeu, l'any que ve celebren els 120 anys de l'entitat, amb la qual també volem iniciar una sèrie d'accions i d'actes per en fi, una mica celebrar aquests 120 anys com es mereixen. Altres aspectes dintre l'àrea social serien modernitzar l'himne, data de l'any 1944, i li volem donar un caire diferent a el que és l'himne, enfortir les relacions amb les penyes del club, buscar aquesta proximitat més amb el soci, i al mateix temps també, com deia abans, amb altres entitats de la vila, com puguin ser Fundació Mas Albornà, l'Espiga, Llars d'Infants, les escoles, els instituts. Volem aproximar el Vilafranca a el que és el teixit social vilafranquí.
Seguidament, de l'àrea social, parlava dels ingressos que preveuen que poden fer amb aquest Futbol Club a Vilafranca.
Altres coses que també tenim en ment, evidentment, és augmentar i fer créixer els patrocinadors i sponsors. Tenim la idea de buscar un sponsor principal que pugui vestir la camiseta. Ho estem mirant. I això ho lligo també en que signem un acord amb una entitat o amb una marca de roba esportiva potent, top, per també donar-li un tomb a el que és totes les equipacions. Una mica el que volem és, doncs això, no? També iniciar un període nou de merchandatge de tal manera que el soci acabi podent comprar la samarreta, la suadora, una bufanda o, per què no, el xàndal. Aquesta línia de merchandatge també pensem que ens pot donar al mateix temps ingressos, però el que volem és també aquest sentiment de pertinença del soci cap al club.
I com no podia ser d'una altra manera, Manel Ortiz parla també del projecte d'aquest nou Futbol Club Vilafranca.
Us presentem el projecte del que ha de ser la nova junta del Futbol Club Vilafranca. Un projecte amb il·lusió, amb experiència, amb rigor, amb modernitat i al mateix temps amb molta ambició. Nosaltres estem, com veieu, amb un equip potent format per persones executives, entusiastes, empresaris, gent coneixedora de lo que és la societat vilafranquina, evidentment del món del futbol, amb molta experiència i amb un gran recorregut a lo que és el Degà Penedesenc. Neix un projecte que ve a redissenyar lo que és el Vilafranca o el Futbol Club Vilafranca al futur, modernitzant-lo, dotant-lo una mica de noves estructures i de noves idees i propostes, sense perdre ni molt menys la identitat del club que és, dels 120 anys d'història, un dels referents del futbol català. Volem al mateix temps aglutinar l'experiència adquirida, diguem-ne, de la junta anterior sortint, encapçalada pel Joan Soler, i al mateix temps impulsar-la i donar-li, doncs, diguem-ne, aquests nous reptes tant socials, econòmics i esportius que pensem que ha de tenir el club. Tot això ho volem corroborar una mica, ens agradaria ratificar-ho en l'assemblea que s'ha de celebrar en les properes setmanes, l'assemblea de socis, que una mica ha de servir de trasllat i de relleu d'una junta a l'altra.
Bé, en aquesta junta també ens deixàvem, Antoni,
a Octavi Ripoll.
Octavi Ripoll, en tot cas, ja en tenim sis, doncs, Manel Ortiz, Joan Badell, Ramon Guti, Lluís Montaner, Pep Via, Octavi Ripoll, en Pepe Fos també com a delegat
i alguns diguem col·laboradors.
Bé, això també
com pot ser amb Florenci.
El Florenci García.
Que, sí. Exacte, que serà, sembla, responsable del tema del bar.
Bé, també és important, que també és una font d'ingressos. Hi havia més protagonistes, Antoni, van parlar més, no?
Bé, una vegada després de parlar del projecte ja de Manel Ortiz, del projecte del Futbol Club Vilafranca, donàvem pas a la part de l'àrea esportiva. I en Ramon Guti el podem escoltar el que ens deia.
Aquests tres últims temes, tres últims punts que ha parlat el Manel, que era la identitat, el segell penedesenc i l'ambició, no hem trobat millor doble al final que complís aquestes tres coses i, a més, compleixen una altra cosa, és que coneixen la categoria perquè hem tingut una carrera com a futbolistes de 20, 30 anys i senten el Vilafranca, no? Crec que una de les coses que volíem molt era que reivindicar que el Vilafranca és un club històric i és un club referent a Tercera Divisió. Fa molts anys que ja ho som.
Bé, en tot cas, Ramon Gutiérrez seria una mica responsable esportiu, però no director tècnic.
Ah, exacte, seria dintre la junta, doncs seria el responsable esportiu.
Escoltem el nou tècnic, no?
Doncs escoltem en Santi Triguero.
No tots seran xavals joves, perquè evidentment la categoria de Tercera Divisió és molt exigent, però sí que farem una aposta amb el que és la gent jove. De la Fundació Vilafranca ja hi ha pràcticament tres jugadors que tindran fitxa al primer equip. Hi han jugadors també de la comarca que no passen els 22-23 anys que també ens han dit que sí. Al final amb una clara aposta de jugadors bons. Jo porto molts partits veient, tercera divisió, primeres catalanes, segones catalanes, vale, m'agrada això, em considero un malalt, inclús a vegades massa, però bueno, és la meva passió i així ho faig, no? I evidentment tots aquests jugadors ara tindran l'oportunitat amb nosaltres de demostrar aquesta vàlua que fins ara l'estaven demostrant en altres categories i hauran de fer un pas endavant per poder-la demostrar amb aquesta, que jo crec que sobradament tenen nivell. Que competirem? Ja et dic jo que competirem. On arribarem? On els nanos i la plantilla vulgui. Ell i jo, l'avantatge que tenim, tota l'experiència que ens falta, la tenim amb empatia, amb experiència com a jugadors. Qualsevol situació que el jugador pugui viure, pugui sentir, pugui experimentar, nosaltres tenim la capacitat de saber com es sent. Per tant, tindrem els recursos per donar-li vies i solucions a que ell estigui còmode, estigui bé, perquè el seu rendiment sigui millor. Per tant, tots aquests equips que vinguin aquí patiran, perquè patiran, i nosaltres gaudirem fent això.
També podem escoltar, després de Santi Triguero, el seu ajudant, en Gerard Boira.
En el meu cas, em donava igual, perquè en cas la Superliga era una categoria, és nova d'aquest any, equival una mica a la primera catalana de fa uns anys, quan només hi havia un grup català. Els equips que hi ha també són històrics, vale? I sí que el repte era igual, fos una cosa com l'altra. Sí que és veritat que el fet d'estar a tercera divisió et dona una possibilitat, tant a nivell econòmic com a nivell de jugadors, de tindre més recursos en aquest aspecte. Els nanos de la comarca eren els mateixos, sí que és cert que aquests veterans o gent amb experiència, el fet de jugar a tercera divisió, hosti, pots tindre jugadors més experimentats. Que el que tenim clar el Gerard i jo és que aquí no vindrà ningú a passar l'estona. S'ho passaran bé, sí, però el rendiment serà màxim. Ell i jo, si hem durat a tercera divisió fins als 43 i 42 o 41, no ens ho ha arreglat ningú. Ha sigut perquè hi ha una feina darrere, hi ha uns bons hàbits, hi ha uns valors, hi ha una dedicació, i això serà un dels paràmetres i un dels eixos vertebradors que tindrà aquest Vilafranca. Per tant, la tercera per mi és un premi, perquè et dona el plus de que aquests jugadors que vinguin siguin millors referents pels nanos joves que algun dia seran veterans.
Evidentment que no era en Santi Triguero, sinó que era, no era Gerard Boira, sinó que continuava sent en Santi Triguero.
Bé, doncs, ho tanquem aquí. Tindrem, imagino que es aniran saltejant les notícies poquet a poquet les properes setmanes, no? Tampoc no sé quan comença la Lliga, però amb 18 estaríem parlant de finals d'agost, eh? Tampoc no...
Sí, o primers de setembre.
O primers de setembre. Fem una pausa i parlem ja de la Copa.
Les 10 aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10 aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Bé, i parlem ja de la Copa Ràdio Vilafranca. Antoni, vam viure les dues imatges. La imatge positiva és els bons partits que es van jugar, la molta presència de gent al municipal de l'Espirall. La part negativa, doncs, que el duel Sant Pau-Monjos va acabar de la manera que no ens hauria, que no ens agradaria veure acabar un partit. No?
I que feia molts anys que no passava.
Jo no ho recordo. Sí, jo no ho recordo. Repassem els marcadors, si et sembla.
Doncs repassem els marcadors. Pel dissabte s'enfrontaven l'Espirall Hortonenc, que el partit va acabar amb empat a 2 i a la tanda de penals l'Hortonenc es va imposar per 3-4. El segon partit el jugava la Granada i la Múnia, imposant-se l'equip de la Granada per 2-1. Partits jugats el diumenge. Obria la jornada el Gelida en Riu de Villes, amb victòria clara i contundent al Riu de Villes per 1-4. I el segon partit, el Sant Pau d'Ordal, els Monjos, que va acabar al final dels 90 minuts més l'afegit, amb el resultat de 2-2. Quedava pendent de picar els penals, sí, sí. Les tandes de penals per l'empat que es havia produït, però a partir d'aquí, doncs,
sí, es va complicar
una mica el tema,
si tenim
donant el partit per acabat amb 2-2.
La resolució. Bé, comencem d'aquest Espirall 2, Hortonenc 2. Començava marcant Kevin Sánchez des de la frontal i va superar l'ex Cervera. Va empatar Jaume Estreguer, això ja ha tocat el descans. A la segona part, Opoku Dufour marcava el 2-1, pràcticament els dos minuts de la segona, i ja a les acaballes Joan López empatava l'eliminatòria. Després es van als penals, sempre emocionants, amb el resultat de 3-4 per l'Hortonenc. Per tant, doncs, l'Hortonenc superava amb aquesta tanda de penals a l'Espirall. Escoltem a Luis Midorado, l'entrenador de l'Espirall. De fet, aquest era el seu darrer partit perquè ha fitxat ja pel Moji. Escoltem a Luis Midorado amb el nostre company Josep Cancino.
Bueno, fotuts. Fotuts, evidentment. Home, ha estat una bona tarda perquè, déu-n'hi-do, l'ambient que avui s'han donat cita a veure aquesta primera semifinal perdó, primer partit dels quarts de final d'aquesta Copa de Ràdio Vilafranca.
És una llàstima haver caigut aquí a la primera ronda. Crec que hem fet un bon partit, molt complet. Ens feia molta il·lusió passar aquesta ronda, ja veus tota la gent que hi ha aquí. Nosaltres al final el que ens agrada és el futbol. La Copa el que mou és molt gran al Penedès. Aprofito per donar-vos les gràcies per l'organització. Bueno, teníem molta il·lusió, hem fet un partit complet. Hem encaixat dos gols que sabem els errors que han sigut. Al final ells venien amb l'energia de fer el gol final allà al 89 i els penals, doncs bueno, no tothom ha tret aquest caràcter, aquest saber estar en una tanda i al final pues, ho hem pagat.
Semblava que l'Espirai començava bé aquesta eliminatòria, perquè clar, al minut i mig Kevin marca un gran gol, en el qual doncs, es posava les coses molt, molt fàcils. A partir d'aquí ha estat molt tranquil l'equip, no ha patit pràcticament cap ocasió que hagi tingut l'Ortenenc, però ve d'aquí que al minut 40 acaba marcant amb un gran gol de James, sí. I al minut 45 marxeu al vestidor, sí. Amb 2-1.
De fet, bueno, nosaltres és un problema que hem tingut durant tot l'any. No sabem llegir partits, la zona en la que estem al camp, no sabem llegir el minut al que estem, des de la banqueta hem d'ajudar molt, som jugadors molt joves, ells també, però al final bueno, hem d'aprendre d'aquests partits. Hem tingut tot l'any, no ho hem fet, no hem après durant tot l'any a saber gestionar els moments dels partits i avui ens ha tornat a passar. Contra un gran equip no els pots deixar ni un metre a l'Ortonec aquí dalt. Ens ha tornat a passar i els penals venien amb més energia, simplement.
Molt bé, i l'última, com valora vostè aquesta Copa Ràdio Vilafranca i també m'agradaria saber quina és la nota que posa el seu equip ja com a final de temporada?
Bueno, jo ja t'ho he dit abans, estic molt agraït de l'organització de la Copa Ràdio Vilafranca, és un al·licient molt gran, com bé s'ha parlat durant tots els anys que porteu organitzant-la, és un al·licient molt gran perquè els jugadors no es desconnectin a meitat de temporada, veure tota aquesta gent aquí, la Copa ens feia molta il·lusió, però bueno, no ha pogut ser, per mi la temporada ha sigut molt bona, tenim amb l'Espirall aquest any 12-13 reforços, la primera part de la primera volta no va ser gaire bona, la segona hem perdut crec que 4 partits, arribàvem bé, però bueno, al final l'Ortonenc ha estat bé al camp i amb energia els penals són bé.
I en Josep Cancino també parlava amb Javi Fernández, que és l'entrenador de l'Ortonenc.
Doncs ha sigut un partit molt complicat per nosaltres, perquè hem començat al darrere del marcador des del minut 1. Hem hagut de remuntar i quan no havíem fet el més difícil, abans del descans, ens fan el 2-1 i bueno, ha sigut una gerra i va fer la germanessa. El descans ens ha invitat a canviar coses i bueno, més o menys hem aconseguit com a mínim no patir tant, perquè sí que la primera part hem patit més. I després d'això hem fet un canvi més, hem canviat el sistema i amb això doncs, hem aconseguit tenir una mica més de control i bueno, com a mínim arribar més. Després, a l'últim minut, una jugada individual dels nostres juvenils ens fa 2-2 i bueno, al final els penaltis, que ens hem entrenat una mica, doncs al final hem de sortir cap.
Com ha semblat l'ambient aquí a la graderia?
És un ambient preciós. Sempre a la Copa, aquí com venim, o ja sigui a l'Estela de Vilafranca, sempre és el millor. És un torneig especial.
I per acabar, quin equip li agradaria per les semifinals?
La veritat és que no conec molt a cap dels dos, són dos de tercera, és una altra, un rival d'una categoria superior, no tinc preferències. Qualsevol que sigui, doncs, competirem com avui.
Bé, aquest era Javi Fernández, o entrenador de l'Ortonenc. Aquest Ortonenc, Antoni, que ens té el cor trencat, no?, una mica, perquè, ostres, l'any passat anava de tapat i es presenta a la final, i aquest any, home, de primera es deixa fora l'Espirall, no?
Sí, l'Ortonenc sembla que es transformi quan arriba la Copa, no?
Mica,
perquè doncs, li té moltes ganes i li va molt bé. També les tandes de penals.
Sí.
I l'Ortonenc doncs, que es va imposar amb un equip de tercera.
Bé, un dels protagonistes, sens dubte, el porter de l'Ortonenc, Àlex Cervera. Bon vespre, company.
Bon vespre, què tal?
Bé, et vas lluir un per la dreta i l'altre per l'esquerra, no?
Sí.
Els havies estudiat més o menys o com ho vau fer?
Bueno, vam practicar una mica l'entreno abans i poc més.
Bé, el primer gol de l'Espirall sí que se't cola per on potser no tenia que entrar, Àlex, eh?
El primer gol, bueno, em dóna la sensació que, que era més fàcil del que era i se'm va colar per sota, un bot que no m'esperava.
Bé, impressionant, no?, l'ambient de dissabte a la tarda.
Sí, no, la veritat és que tenim una afició molt bona que ens apoya a tots els partits de Lliga i ens segueix molt, ens segueix molt. Tenim una afició que no ens la mereixem.
Bé, l'any passat ja vau donar la sorpresa plantant-vos a la final i, a més, eliminant els Hidoevillas, no? Ara us toca la Granada, home. Doncs per què no, oi?
Bueno, l'any passat vam eliminar la Múnia.
Oh, la Múnia, perdona, la Múnia.
Sí. Doncs, bueno, ho intentarem com l'any passat. Les ganes i la il·lusió tant nostra com de l'afició és la mateixa. Al final va ser una experiència molt maca i intentarem repetir-la.
Diuen els entesos que la final és jugar-la per guanyar-la, no? En tot cas, el perdre la final us va deixar una mica... A tots, eh? No sou vosaltres. Normalment l'equip que perd una final es desenfonsa, no? Però sembla que us ho vau prendre amb ímpetu per dir, bueno, aquest any no guanyem, però tornarem i guanyarem, no?
Sí, però portem així quasi tota la temporada, que, bueno, des que vam veure que no... se'ns feia molt complicat el poder guanyar la Lliga, l'objectiu era ja la Copa, i, bueno, de moment ho estem aconseguint.
Àlex, doncs, en què es pot definir aquest partit amb la Granada? Hi ha alguna cosa que digués, ostres, el teniu una mica vist, teniu alguna relació?
Jo sé que l'entrenador sí que es mira els partits dels oponents i nosaltres amb les màximes ganes i poc més, que no sé què dir-te, en què es pot decidir.
Doncs vinga, a veure si porteu bombos i platets diumenge, d'acord?
Això segur.
Una abraçada, gràcies. Gràcies.
Igualment, merci.
Bé, aquests pobles que viuen el futbol d'aquesta manera, no? Podíem parlar de Can Cartró, de Sant Pau, de...
Sant Martí, l'any passat a la
final. La Bleda, també, en aquella època, no? Vull dir que són partits que sembla que l'equip del poble és el poble, no? En dóna'm aquesta sensació, no?
Sí, l'equip del poble és el poble i és un premi, de final de temporada que, doncs, què pots esperar? Sortir a partit únic, qualsevol cosa pot sortir d'aquests enfrontaments. Lògicament, les categories hi són perquè no hi són perquè sí, sinó perquè se les han guanyades els uns i els altres, però que hi pot haver les sorpreses com està donant aquest Tortonenc.
Sí, sí. Anem al segon partit. Victòria de la Granada, 2-1 a la Múnia. Aquests dos equips havien jugat el 2018 la final i el conjunt de la Múnia havia guanyat per penals. En aquesta ocasió, la primera part, l'Aleix Massagú, es va avançar la defensa, i que una mica com a Murri va marcar l'1-0, de córner, ara Gil va marcar el 2-1, l'1-1, i ja a les acaballes, Ismael Taibi, amb un cop de cap preciós, va col·locar el definitiu...
Un home que feia poc rato que havia sortit del terreny de joc.
L'estira bé el cap i fa el gest correcte, eh? Escoltem a Marc Bartra, l'entrenador de la Múnia.
No, però tu, bastant igualat, però que al final s'han posat potser una miqueta les ganes que tenia més la Granada de seguir, no? Començant molt dubitatiu, després sí que ens hem posat dintre el partit, però al final potser ens tenim una miqueta més de ganes de classificar-se.
Bé, una jornada on te reivindica el futbol per l'arcada, eh?
Sí, a més a més, una gentada terrible, ha sigut preciós, això, perquè quan jo he arribat una miqueta tard i he vist tot el camp plen, havia posat per aparcar, i molt bé. A més a més, el primer partit ha sigut molt emocionant, amb penals i tot, i això fa que encara sigui més gustós.
I ara entabat, allò?
Ara he treballat aquí amb l'escola, que ja tenim prou feina, i ja veurem. Però no em tenco les portes a res, eh? Vull dir, ja què sé, si d'aquí al desembre la cosa està bé i em surt alguna cosa, doncs jo m'ho plantejo. Però ara, els primers mesos de temporada, tinc que fer l'ondat i tinc que estar amb la feina.
I també a Marco Soler, el tècnic de la Granada.
Bueno, pues, penso que han començat molt bé. Hem tingut bastant encertats al seu camp, hem tingut ocasions, no hem estat encertats amb les que hem tingut. Després sí que ens han canviat una mica i hem ficat més gent per dintre mig del camp i llavors, bueno, a la mitja part hem corregit això una mica i la segona part, la veritat, ha sigut molt tàctica, molt igualada i potser hi ha hagut menys ocasions que la primera part. Però bueno, finalment amb els canvis hem refrescat una mica l'equip, perquè també feia calor i es notava una mica el tema físic. I bueno, ens ha funcionat una mica, i sembla que han baixat també, i bueno, hem aprofitat una mica el tema al final i finalment per acabar.
Bé, ara l'Hortonenc, que ha donat la primera sorpresa de Copa.
Sí, bueno, l'Hortonenc ja sabia de la seva qualitat i que és un molt bon equip i, bueno, de fet l'any passat si va arribar a la final també és per algo. També tenen 3 o 4 jugadors que de primer, són jugadors de categoria i, bueno, intentarem estudiar-lo una mica aquesta setmana i preparar el partit de la millor manera possible i, bueno, endavant, la setmana que ve.
Bé, una mica avui una jornada que reivindica el futbol comarcal.
Sí, home. Sempre és bonic i el camp ple de gent, molt d'ambient, la gent del poble també es mobilitza i venen i ens animen i bueno, tothom es volca amb això, no? I també és d'agrair, és bonic i a tots ens agrada jugar aquest tipus de partits. No?
I bé, després, potser el resultat més sorprenent, més contundent, no? Amb aquest Riu de Villes 4 i Lleida 1, el Lleida també cal dir que ho va intentar i fins i tot va tenir les seves opcions, però el Riu de Villes diríem que és molt directe, no?
L'últim tram de partit, el Riu de Villes va imposar la seva superioritat posant aquest 1-4, que no sé si és excessiu o no, però és un resultat potser massa ampli. Sí, no?
Massa poc que vam veure, no? Exacte. Bé, un dels protagonistes d'aquest partit, sens dubte, és Arnau Esteve, va marcar 2 gols i, per tant, en aquest moment lidera la taula de golejadors. És juvenil, per tant, és molt jove. Arnau, bon vespre.
Hola, bona nit.
Bé, 2 golets. L'any passat ja vas jugar, no?
Sí, vaig jugar contra la Martinenca al primer partit.
Tu no seràs fill de l'històric Àlex Esteve?
Soc fill de l'Àlex Esteve.
Ja saps que ton pare havia jugat també la Copa, però no l'havia guanyat mai. Ho saps, això, o no?
Sí, en soc conscient.
És conscient.
Aviam si la podem guanyar.
Bé, com vas veure el partit d'ahir? Potser superiors, no?
Sí, bueno, vam plantejar un bon partit i, bueno, les àrees, nosaltres solem ser molt... marquem la diferència i ens emportem els partits.
Bé, l'ambient, bé, no, diríem?
Sí, a la grada hi havia força ambient, la majoria del poble ens animaven i ens van donar forces per poder guanyar.
Bé, i tu encara jugues amb el juvenil, Arnau, o també estàs amb el primer equip, o com ho porteu, això?
No, bueno, la temporada amb el juvenil ja fa setmanes que la vam acabar. He anat convocat els últims 2 o 3 partits de Lliga amb el primer equip i ara a la Copa també.
I l'any que ve continues juvenil o no?
No, jo soc de tercer any, ja passo a amateur, i l'any que ve aquí al primer equip.
I continues tu, molts jugadors també d'aquest equip juvenil o només tu?
Sí, no, de la generació del 2004 pugem bastants jugadors i, bueno, esperem l'any que ve fer una bona temporada.
I assentar-te una mica amb aquest primer equip, no?, que també és complicat, vull dir que en tot cas toca aprendre, diríem, no?
Sí, aprendre dels consells que em donen i intentar portar al màxim a l'equip.
Gràcies, Arnau. Màxim golejador de moment, eh?
Sí, aviam si ho podem mantenir.
I et diré quants ha fet ton pare, quan arribi a casa ho miro, a veure quants gols ha fet a la Copa. Una abraçada. Gràcies.
Igualment.
Bé, adéu. I busquem entrenadors perquè Isaac Bustamante és l'entrenador del Gelida i ens deia això.
La verdad es que creo que hemos sido merecedores de algo más. Sí que creo que han habido 2 acciones que han condicionado un poco el encuentro, ¿no? Y sí que ellos han sido superiores en las áreas, tanto defensivamente como en ataque, y es lo que ha destrozado el partido, ¿no? Sí que creo que la expulsión ha sido muy, muy rigurosa, la segunda parte. Creo que eso nos ha bajado moralmente, y el gol que nos anula en la primera parte, dudo de que sea fuera de juego. Pero aún así, felicitar a Riu de Villa. Como digo, ha sido superior en las áreas, y ahí es donde erradica un partido de fútbol, ¿no?
¿Ha visto o ha visto usted de que había posibilidades de en el cual el Gelida, después de marcar el gol, tot i que jugant amb 10 jugadors, tindria alguna mínima possibilitat d'intentar, doncs, anar per al partit, d'empatar almenys el partit?
Sí, claro, claro que sí. Nosotros en Liga con San Pere Mulanta, que tampoco había perdido en Liga, jugamos con 10 también y conseguimos ganar. Siempre intentando tener la pelota, que es lo que a nosotros nos gusta, creo que la hemos tenido. Lo que pasa es que, bueno, ya el cansancio con uno más, un encuentro con un tercera, que un Redevillas, que es un equipo que ha estado arriba en tercera catalana. Pues entonces no nos ha pesado, ¿no? Tampoco es un equipo que nosotros también somos muy joven, pero sí que esos pequeños detalles, pues sí que se ha decantado por ellos, ¿no? Que eso no quiere decir que ellos han sido superiores, ¿no?
¿Ha podido hablar más jugador que l'han expulsat?
Sí, es decir, incluso con el árbitro me ha dicho que su forma de protestar no es la correcta. Yo la verdad es que he estado viendo la acción y creo que es demasiado rigurosa que expulse a un jugador por eso. Si le hubiera faltado el respeto, pues sí. Soy yo el que le castigo a mi jugador, pero al no ser así me sorprende, pero bueno.
I per acabar, quin balanç dona de la temporada del Lleida?
Pues muy buena. Llegué en noviembre el equipo que estaba en onceava posición. Conseguimos dejarlo en tercera con el objetivo también de clasificarnos en Copa y poder disputar este torneo tan bonito y tan de tanta gente, ¿no? Se hace especial, ¿no? Y la verdad que la temporada es muy buena, es muy buena. Con el equipo no, el equipo ha dado todo y hay que felicitarlos a ellos.
Bé, i escoltem també Alejandro Carretero, l'entrenador del Riudevitlles.
Bueno, todos estos partidos de Copa ya sabemos que a pesar de jugar con un equipo de cuarta catalana, todos los partidos son muy complicados. Los equipos, aunque sean de cuarta, van con una motivación extra y sabíamos que Lleida venía de quedar tercero en Liga, marcando bastantes goles, recibiendo pocos, venía en una buena dinámica, sabíamos que el partido iba a ser muy complicado.
Què li ha passat a l'equip quan ha marcat el primer gol? Sembla ser que ha baixat una miqueta, ha apretat una mica més el Lleida, ha arribat el gol en el qual doncs, discutien molt de que semblava que el gol era vàlid, que l'ha anul·lat l'àrbitre, però semblava que aquí el que portava una mica la posició del partit era el conjunt del Lleida.
Sí, la verdad que sí, que a veces suele pasar eso, que te adelantas en el marcador, puedes tener un poquito de confianza o exceso de confianza en el gol que automáticamente marcan ellos después del nuestro, que pita el fuera de juego. No estoy en una posición como para saber si es o no fuera de juego, pero hemos tenido suerte que ha pitado que sí. Ahí hemos perdido un poquito el control del partido, hemos aflojado un poquito el ritmo y ellos han intentado apretar un poquito más.
¿Quién es el equipo que espera para esta semifinal?
Bueno, tanto los Monjos como el Sant Pau son muy buen equipo, han hecho buena temporada y seguro que cualquiera de los dos nos pondrá muy difícil.
¿Tú qué conoces en esta Copa? ¿Qué te sembla que está 2023?
Bueno, muy bien. Los partidos de ayer estuvieron muy bien. De unido el Urtunen, de unido la Granada. Bueno, partidos muy guapos de ver y de jugar.
Bé, repassem també una data significativa, Antoni, perquè arribava el gol 900.
Exacte.
Són gols, eh?
Molts gols.
Molts gols són.
Home, també hi ha hagut alguns partits amb resultats
sí,
d'altres temporades, eh? No,
sí.
no aquesta.
No.
Doncs sí, l'autor del gol 900 doncs va ser Arnau Esteve del Riudevitlles, que amb aquesta copa porta tres gols.
Dos
gols,
sí.
Correcte.
En canvi...
Doncs dos gols. Amb un gol també hi tenim Àlex Massagú i Ismael Tayebi de la Granada, Àlex Gil de la Múnia, Kevin Sánchez i Opoku Dufort de l'Espirall, Jaume Estreguer i Joan López de l'Hortonenc, Marc Morató i August Moliner dels Monjos, Ivo Luque i Lluc Miralles del Riudevitlles, Marc González i Òscar Testeva del Sant Pau d'Ordal, Joan García del Gelida.
Bé, en aquest cas també dic que Ivo Luque en porta ja 11, per tant, empat amb Xavi Sorroca, l'exjugador doncs, del Molant i molts equips, i que encara es manté com a màxim golejador Toni Ferrer del conjunt del Torrellenc actualment. I bé, acabem, ens arriba aquesta nota del... Jo imagino que llegir això, Toni, ningú estarà content.
No, ni nosaltres de llegiu.
Exacte. Diu que el comitè de competició acorda en relació al partit de quarts de final de la Copa que va afrontar el Sant Pau d'Ordal i els Monjos en data del 27, del 17 de juny, o 18 devia ser. Va finalitzar amb empat a dos gols. Abans del llançament de penals per decidir el guanyador del partit, es van produir uns incidents que van obligar a la suspensió. L'acte arbitral especifica que el motiu de la suspensió es va produir un cop finalitzat el partit i abans del llançament de penals per decidir el guanyador. L'acte especifica que el jugador del Sant Pau d'Ordal, JMT Dorsal 13, el va expulsar per llançar una ampolla contra un grup de jugadors i l'àrbitre assistent, quan el partit havia finalitzat, no arribant a impactar amb ús de força excessiva. I també va expulsar el jugador dels Monjos, OTA, dorsal 13, per dirigir-se a la banqueta de l'equip contrari amb els següents termes. Me baix, comer, etc. i fer gestos agafant-se i a més o menys ja s'entén. Llegida l'acte arbitral, l'acord de donar per finalitzat el partit i excloure els dos equips de la competició al ser una responsabilitat compartida. Els organitzadors de la Copa lamenten el que va succeir, la imatge que es va donar del futbol comarcal, i es declaren contraris a la violència al futbol i es mantindran durs en l'obligació de fer aquesta una competició modèlica. En tot cas, és complicat. Jo no hi estic al comitè i tu tampoc, eh?
No, no.
Però hi ha àrbitres.
Només ho llegim.
Exacte, hi ha exàrbitres i, bé, la gent diu la seva, no? Però, en tot cas, no ho sé, això havia passat fa molts anys amb un Riudevilles Pla, crec, que entrant als vestuaris del Pla, recorda que era aquell forat estret.
La porteria del costat del bar.
Sí, la Marimonera, n'hi diuen. I el Riudevilles dilluns va dir, escolteu, nosaltres ens retirem i... No ho sé, és que no hi ha ni una mínima convicció de que has fet alguna cosa malament, no? Vull dir, no ho sé. De fet, és aquest. Doncs, per tant, el Riudevilles passa directament a la final i s'ha acordat que el partit entre l'Hortoneng i la Granada jugui diumenge a les 6 de la tarda a l'Espirall. I també ens arriba una nota dels organitzadors que diu: com a organitzadors de la Copa de Vilafranca lamentem els fets produïts en el partit de quarts de final i acceptem en la totalitat la resolució del comitè de competició. Aquest cap de setmana es van viure dues jornades de reivindicació del futbol comarcal i aquest fet aïllat ens va representar tancar la jornada amb mal sabor de boca. Els organitzadors som un equip sòlid, però ja fa molts anys que l'organitzem, des del 86. I situacions com la viscuda diumenge, quan el que ha de ser una festa es tradueix en un malson, ens fa reflexionar si realment val la pena tant esforç per tant dura recompensa. Esperem tancar aquesta edició del 2023 amb bones vibracions i el dia següent a la final analitzar si tenim forces per continuar o donar un pas al costat i que s'incorporin un grup de gent més carregats d'energia per fer-la igual o millorar-la. Bé, és cert que la gent es fa gran, Antoni, que...
Ens fem grans.
Ens fem grans, que la gent ja està jubilada i que, per tant, això no deixa de ser un esforç que el fas amb alegria, diríem, però també cal dir que ahir al vespre...
Home, el fas amb entusiasme quan comences, quan ho prepares tot, no?
Ahir al vespre va ser una situació... Perquè algú pot pensar, home, i si aquesta botella impacta amb algú, o amb l'assistent, de què estaríem parlant ara ja, no? Vull dir que, esclar, depenem d'això, no? Antoni, gràcies. T'acomiadem, sense subvenció, t'acomiadem. I tornarem la propera jornada. En tot cas, cal recordar que el tindrem també en directe amb els partits de Ràdio Vilafranca a la final del dia 2 a les 7 de la tarda al Municipal de Vilafranca. Antoni, gràcies.
A vosaltres.
Ho deixem aquí a les vies de so, Joan Amat. Nosaltres tornem dilluns per parlar de les semis.
Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 2:15 de 9 del vespre, a les zones de Ràdio Vilafranca.